Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han de presentar d'un moment a l'altre l'acord que han tancat de matinada per governar plegats els pròxims 4 anys. És un pacte que inclou mesures com ara la reducció de la jornada laboral sense tocar els salaris. La ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero, admet que Podem no sap els detalls de l'acord. El govern espanyol celebra que no hi hagi vetos i que el reconeixement del català a Europa avanci de manera decidida. Els ministres europeus han tornat a debatre avui sobre aquesta qüestió en una reunió a Luxemburg, però no han adoptat encara cap decisió definitiva. Almenys 140 palestins han mort pels atacs israelians aquesta nit a Gaza, segons Hamas, on l'exèrcit ha bombardejat 400 objectius. L'ONU constata que molts palestins tornen al nord de Gaza davant la situació desesperada al sud. Emmanuel Macron, de visita a la zona, reclama contundència contra el terrorisme, però prudència de no estendre la guerra. La venda de pisos continua baixant. A Catalunya, a l'agost, es van fer poc més de 7.200 operacions, un 17% menys respecte a l'any anterior, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. A Barcelona i Girona és on cauen més les operacions. A Lleida, en canvi, es mantenen i a Tarragona augmenten lleugerament. Detingut un menor per produir i distribuir pornografia infantil. El jove captava des de la seva finestra imatges reals de menors i després les modificava amb intel·ligència artificial per convertir-les en contingut sexual. La policia ha trobat al seu domicili de Súria, al Bages, una gran quantitat d'imatges de pornografia infantil, algunes de gran duresa. Les islandeses fan vaga avui contra la desigualtat de gènere i la violència masclista. Malgrat que l'illa nòrdica és un dels països més progressistes en aquest àmbit, les dones cobren un 20% menys que els homes en alguns sectors. La primera ministra també fa vaga. Els 9 municipis de l'àrea metropolitana pacten restriccions comunes per les zones de baixes emissions. Durant el primer any d'aplicació només restringiran el pas als vehicles més contaminants quan hi hagi episodis de contaminació. Barcelona serà la ciutat convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic, la trobada cultural més important de l'Amèrica Llatina. L'Ajuntament nomenarà un comissari per concretar-ne la presència en un pavelló propi a l'edició del 2025. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Mercè Folch, guanya el Premi Solidari 11 Catalunya, el millor programa de comunicació. Se li atorga per ser una referència a la grella i apostar per un periodisme crític, rigorós i reflexiu. Els esports.
Avui engega la tercera jornada de la fase de grups de la Champions amb partits com el Sevilla-Arsenal, el Braga-Madrid i el Benfica-Reial Societat. El Barça jugarà demà al seu a casa contra el Shakhtar Donetsk. En bàsquet a les 8, Venècia Penya partit a la quarta jornada de l'Eurocup. Els Estats Units aquesta propera matinada engega la temporada de l'NBA. En tenis avui es juguen partits de primera ronda als tornejos de Basilea i de Viena. El Mundial de Corfbol, victòria de Catalunya sobre Eslovàquia per 19-10.
I el temps, domini del sol arran de la costa i al sud més intervals de núvols a l'interior i al nord. Vent de ponent moderat amb un termòmetre més avall, en especial al Pirineu i a les comarques interiors. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui haurem de començar aquest Catalunya al dia connectant amb el Museu Reina Sofia de Madrid, on en aquest moment comença tota la fotografia, tota l'escenificació sota un lema, Espanya avança, d'aquest acord que estan rubricant en aquests moments, de fet estan obrint els documents, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, el que han tancat de matinada per poder governar junts PSOE i Sumar 4 anys més. És una entesa que, entre altres coses, recull una de les mesures que probablement més comentaris pot provocar entre la ciutadania, que és la reducció de la jornada laboral sense tocar els sous. Ara bé, tot el que de seguida ens explicaran i aquesta, com deia, escenografia en què Pedro Sánchez i Yolanda Díaz estan rubricant aquest acord està supeditat a les negociacions amb Junts i Esquerra, perquè sense aquest suport, Pedro Sánchez no tindrà el que li cal, el vistiplau que li cal per ser investit president, malgrat l'acord amb Suma. De fet, el 27 de novembre és la data límit per evitar tornar a les eleccions. Això s'està fent, com dèiem, al Museu Reina Sofia de Madrid. Ja han sortit, ja han fet el segell, han segellat l'acord, i ara qui parla en primer lloc des de Suma és Yolanda Díaz. L'escoltem.
És un dia feliç per la importància que té per al nostre país. Hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía, un acuerdo y un compromiso con nuestro país. Permítame decirles que me hace especial ilusión rubricar este acuerdo aquí, en este espacio, en el Museo Reina Sofía, sobre todo porque este museo es símbolo de nuestra democracia. Y me hace especial ilusión hacerlo aquí, en una plaza del Museo Reina Sofía, con una pieza de uno de los escultores que más me gustan y me apasionan, el toledano Alberto Sánchez. Esa pieza que preside este museo, que enviamos a la Exposición Universal en el año 31 y que me van a permitir, es la segunda vez que lo cito desde que estoy en Madrid, su hermoso título. Se titula El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Esta escultura, además de su título precioso, mira al cielo, mira un futuro mejor. Es vertical. Las cosas verticales a veces no son bonitas, pero esta lo es. Y es bonita porque nace, a su vez, de abajo. Nace de la tierra, nace de nuestro pueblo. Esta escultura de nuestro escultor Alberto Sánchez creo que habla de nosotros y de nosotras, de nuestro país. Sobre todo habla de nuestro cometido, de mirar al futuro, pero con los pies firmes en la tierra. Este acuerdo parte de una convicción profunda de que nuestro único patrimonio son las cosas que hacemos para hacer mejor nuestro tiempo y, sobre todo, nuestra tierra. Es un acuerdo de gobierno que nace con las mismas convicciones. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos de olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Sirve para hacernos más iguales y cuando hablamos de igualdad, hablamos también de libertad, de hacernos más libres. Este acuerdo sirve para hacer la política útil que siempre defiendo. Porque créanme, la libertad no es, como dicen algunos, vivir en una jungla. Porque la libertad no es el sálvese quien pueda. Al contrario, lo hemos demostrado en pandemia. La libertad es proteger a la gente, como lo hemos hecho con el mejor mecanismo de protección social que han sido los ERTEs. No es una jungla, son los mecanismos de protección social. Porque la libertad son los derechos que justamente la garantizan. Y por eso este acuerdo hoy se compromete con la ley Mordaza. Porque la libertad, me lo han enseñado en mi casa, es siempre un compromiso. Es un compromiso con el otro. Y esto es lo importante. España, a pesar de lo que dicen algunos, es un gran país que en los momentos decisivos siempre apuesta por la libertad. Hoy, querido presidente, también lo hace. Este pacto es fruto de esa apuesta y también es nuestro compromiso con nuestro país. Es nuestro compromiso con las gentes trabajadoras de España.
És l'argumentació que està donant en aquests moments per part de Suma i Yolanda Díaz després d'aquesta rúbrica amb Pedro Sánchez, aquest acord de govern per 4 anys més, que, com ja hem explicat en començar, no en té prou Pedro Sánchez per poder ser investit perquè necessita el suport de Junts i Esquerra Republicana. Ara comença a córrer el temps perquè, si no, el 27 de novembre s'acabaria el termini i s'haurien de convocar noves eleccions. Tornarem en el Museu Reina Sofia, on s'està fent aquest acte, així que Pedro Sánchez doncs, faci també les seves argumentacions. Ara ens ocupem, mentrestant, aquí al Catalunya al Dia, que és el que ha començat, 1:10, altres arguments destacats de l'actualitat del matí. El govern impulsarà un nou pla de barris que busca millorar qüestions com l'habitatge, els equipaments públics o els serveis bàsics en zones de gran complexitat. En concret, l'executiu intervindrà en 15 àrees arreu del territori que tenen indicacions elevades de risc social. Al Palau de la Generalitat hi tenim l'Eva Compte. Bon dia, Eva.
Hola, Marta. Molt bon dia.
El govern ja ha definit quins municipis de Catalunya se'n podran beneficiar, Eva.
Doncs no, mira, és el que diuen que faran a partir d'ara i durant tot el 2024. En aquest període l'executiu definirà les 15 àrees amb risc d'exclusió social on centrarà les actuacions d'aquest nou pla de barris. Unes actuacions que se centraran en tres grans eixos. L'espai de sociabilitat, diu el govern, concretament fa referència a equipaments, l'espai públic, per altra banda les condicions de vida, és a dir, l'habitatge, l'ocupació, i també la igualtat d'oportunitats. Aquí inclou l'executiu l'educació, la cultura, la salut i l'equitat de gènere. Tot això explicava el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, amb l'objectiu d'impulsar la prosperitat i la cohesió social, de fet buscant evitar, deia el conseller, la fractura social.
Aquesta iniciativa que avui aprovem respon a la preocupació del govern pel risc de fractura social que pateix el nostre país. El risc d'un país que avança, que prospera, que integra, però també d'un país, d'una part d'aquest país, que es queda endarrere.
Aquestes mesures que impulsarà el govern diu que buscarà fer-les amb el consens dels ens locals i el teixit associatiu i comunitari de cada àrea on hi hagi aquesta intervenció. Afegeixen des del govern que si la població viu en àrees d'atenció especial, en aquestes àrees on concentren aquesta exclusió social, doncs que si es milloren les situacions en aquests barris, doncs les persones continuaran vivint-hi i hi haurà una millora del benestar col·lectiu d'aquestes zones del país.
Gràcies, doncs. Seva Compte des de Palau, bon dia.
Adéu, bon dia.
A Barcelona, mentrestant, Ada Colau valora reprovar l'alcalde Jaume Collboni en el ple de divendres per no ser capaç, diu, de liderar les negociacions per aprovar els pressupostos i les ordenances. A hores d'ara, el govern en minoria del PSC no té cap suport polític per aprovar les taxes i els impostos per l'any que ve. Trias, per Barcelona, li estén la mà per arribar a un acord. Anem, per tant, cap a l'Ajuntament. Jordi Corbalán, si les coses no canvien, doncs, les ordenances quedarien definitivament tombades.
Sí, qui més ha pujat el to contra l'alcalde són els comuns, que sospesen reprovar-lo en el ple de divendres. Ada Colau, que aspira a reeditar un pacte progressista a Barcelona, ha estat així de contundent aquest matí a Ràdio Televisió Espanyola.
O bé, realment, han tingut un empatx de poder i de càrrec, no? I se'ls ha pujat el càrrec una mica al cap. O és que estan preparant el terreny per un acord amb Junts?
Junts té la sensació que Collboni no vol aprovar les ordenances i els pressupostos, però el portaveu de Tries per Barcelona, Jordi Martí, li estén la mà.
Dóna la sensació que el senyor Collboni no volia aprovar ni els pressupostos ni les ordenances fiscals. Evidentment, a disposició fins l'últim segon, perquè el que volem és contribuir a que aquesta ciutat funcioni.
Junts dona a entendre que estaria disposat a facilitar la tramitació de les ordenances si el govern accepta la rebaixa del 2% de l'IBI que han plantejat en la negociació. Els de Xavier Trias, d'entrada, s'obririen a aprovar la nova taxa de terrasses. Esquerra, en canvi, continua, diu, molt allunyada del govern. Elisenda Alemany és la seva portaveu.
Jo no he vist mai cap govern amb tan poc lideratge per voler aprovar el seu pressupost. Mai havíem vist un govern tan incapaç i amb tan poc lideratge i esma.
Tal com estan les coses, caldrà veure si el govern municipal fa algun moviment d'aquí a divendres per salvar totalment o parcialment les seves primeres ordenances fiscals.
Els nou municipis de l'àrea metropolitana pacten restriccions comunes per les zones de baixes emissions que implantaran pròximament. Durant tot l'any que ve, només restringiran el pas als vehicles més contaminants quan hi hagi episodis d'alta contaminació, i han fet una llista llarga d'exempcions i moratòries que deixen fora de la restricció molts dels que no haurien de circular. La Generalitat ja ho ha qualificat com una proposta de mínims que es queda per sota de les exigències d'Europa. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Primer, a partir de quan entren en vigor i a quins vehicles afectaran exactament les restriccions?
Doncs les restriccions començarien el 2024, però només els dies declarats de contaminació ambiental. Per gener de 2025 ja serien permanents i al maig es començaria a imposar sancions a qui no compleixi. Però hi ha força casos que en queden fora, recordem, en aquests nou municipis, que són Granollers, Mataró, Mollet, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, de més de 50.000 habitants, i també Martorell i Vilafranca del Penedès, on tot entra en vigor un any més tard, quan ho fan els municipis de més més de 20.000 habitants. Dèiem excepcions i moratòries per persones i famílies de rendes més baixes, per treballadors autònoms amb màxim de 5 anys per jubilar-se, per vehicles professionals, com ara furgonetes, vehicles que porten persones de mobilitat reduïda o en tractament mèdic, i els cotxes de residents dins la zona de baixes emissions que estiguessin empadronats quan entri en vigor. Els municipis avaloren l'efectivitat de la mesura passat un temps. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell.
Al cap d'uns anys hem d'avaluar si hem millorat o no la qualitat de l'aire, perquè alguns dubtes sobre això sí que ens neixen. Ciutats com Martorell o Mollet tenim una zona de baixes emissions on per sobre ens passa una infraestructura com l'AP7 o la B30 que no té cap mena de restricció i per allà passen milers i milers i milers de vehicles. Si no m'equivoco, Barcelona amb la implantació de la zona de baixes emissions no ha millorat absolutament gens la qualitat de l'aire. Per tant, aquestes polítiques també han de ser susceptibles d'avaluació i en tot cas de correcció en cas de que no funcioni.
En Marta, els alcaldes han posat el crit al cel perquè la Generalitat els exigeix anar més enllà, oi?
Sí, la presidenta de l'ARC i alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, diu que el govern treballa un nou reglament quan els municipis ja tenen redactades les ordenances per aplicar aquestes zones de baixes emissions.
Que no es té en compte el territori, no s'ha consensuat amb el món local. És que ja tenim treballades les ordenances. No es té en compte no deixar ningú enrere. S'ha d'incorporar en qualsevol política pública que fem, no deixar ningú enrere. I, per tant, s'ha de tenir en compte aquesta dimensió social i aquesta dimensió ciutadana que tenen els decrets que fem. Tercer element, que es parlaven d'uns percentatges d'instal·lació de zones de baixes emissions que en aquests moments ens semblen absolutament inadmissibles.
Ferrés diu que els municipis de l'ARC hi estan en contra, que està enutjada i que des d'ahir intenta sense èxit parlar amb el conseller de Medi Ambient. Però la resposta li ha arribat per part de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del govern, Mireia Boya, en declaracions al Catalunya al Dia.
El problema el tindran amb l'Estat i amb el compliment de la normativa de la Unió Europea. Si aquests ajuntaments estan aprovant unes ordenances de mínims que no vetllen per la qualitat de l'aire i la salut de les persones, jo crec que són ells els que han de retre compte a la ciutadania i explicar per què ho estan fent així.
És un quart i dos minuts de dues. Moment per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic en connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'un matí amb moltes incidències, ara només n'hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca, en direcció al Nus del Llobregat, que estava provocant retencions des d'Horta, entre Horta i Vallcarca, en direcció Llobregat. A la Ronda Litoral hi ha lentitud i aturades des de la zona Fòrum fins la Barceloneta de forma intermitent en direcció Llobregat i també una petita cua a l'entrada a Barcelona per l'extrem sud de la Gran Via, fins a prop de Plaça Espanya. A la resta de carreteres i autopistes del país, només algunes complicacions a l'autovia C-17 entre Centelles i Hostalets de Balenyà en sentit nord, en direcció Vic, on s'estan fent obres, però ara pràcticament ja no queden complicacions. El transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, es manté pràcticament tot el matí sense noves incidències. Renovem dades al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Situació ja sense precipitacions. Se n'han produït la nit passada entre 1 i 5 litres per metre quadrat a gran part de Catalunya, però amb dos petits màxims, 3. A l'àrea portuària de Barcelona, cap a la zona del Baix Penedès i també cap a l'àrea de la Vall Fosca, la Vall de Boí o l'entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes. En aquests sectors, quantitats de 10 a 20 litres per metre quadrat. La previsió ens indica una tarda tranquil·la amb vent aponentat, moderat, molt millor visibilitat que en les últimes 24 hores, domini del sol, sobretot cap a la costa, però intervals de núvols a punts interiors i sobretot del nord de Catalunya. De cara a demà, matí semblant, amb menys vent i segurament algun banc de boira a primera hora. Durant la tarda, la tendència serà nuvolar-se progressivament de ponent a llevant fins a tapar-se al nord-oest del país.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Detingut un menor a Súria, al Bages, per la producció, possessió i distribució de pornografia infantil. Captava imatges de menors, les modificava amb intel·ligència artificial i les convertia en contingut sexual. Nàtia Dell, què més sabem del cas?
Es tracta d'un noi de 17 anys, estudiant d'informàtica, tot i que l'activitat delictiva la portava fent des dels 14. La Policia Nacional, que és qui porta el cas, va detectar més de 300 arxius pedòfils anunciats en xarxes socials i en aplicacions de missatgeria instantània. El menor, que ja ha passat a Fiscalia de Menors, oferia els seus serveis de transformació de qualsevol fotografia de menors en imatges pornogràfiques. Durant el registre, al seu domicili s'han trobat una gran quantitat d'arxius de pornografia infantil, imatges sexuals, algunes d'elles molt dures, i fotografies de menors que el mateix detingut feia des de la finestra de casa seva. Infants jugant davant de casa seva amb pantalons curts o banyador. Després, amb la intel·ligència artificial, manipulava les imatges, eliminava la roba i després ho distribuïa per xarxes.
Lleida es queda aquest any sense un nou jutjat de primera instància, el desè, perquè el Departament de Justícia no ha pogut garantir un espai per ubicar-lo i el Ministeri l'ha descartat. Això ha generat una gran decepció entre les autoritats judicials que fa anys que el reclamen per mitigar l'increment de càrrega de feina que tenen. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquesta és una de les principals queixes de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que avui justament s'ha reunit a la capital del Segrià.
Sí, perquè costa d'entendre, diuen, que en un edifici tan gran no es pugui trobar un espai per a un jutjat molt reclamat i que ja tenien coll avall que es faria. Així ho expressaven la presidenta de l'Audiència de Lleida, Lucía Jiménez, i el president del TSJ, Jesús María Barrientos.
Això sí que és una derrota total, perquè ja ho teníem a la mà. Ja ho teníem. Vamos, ho donàvem per fet. I com que van dir que no, que si no hi havia espai disponible per entrar en funcionament a finals d'any, pues van caure. I un d'ells va ser el nostre.
La Sala de Govern aquesta necessitat l'ha identificat sempre, ja fa anys, a més a més.
Per això exigeixen que es trobi una solució per poder tenir per fi l'any que ve el desè jutjat de primera instància a Lleida. Sobre la taula, una altra reclamació, un cinquè jutjat d'instrucció. Els quatre actuals assumeixen 4.500 casos cada any. Això són 1.200 més del que es considera la xifra òptima. Per tant, tenen un 30% d'accés de càrrega de treball. També estan especialment col·lapsats els jutjats de Cervera.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És un quart i mig de dues. El Patronat de Turisme de Girona reivindica esdeveniments com la Ryder Cup de golf per tenir diferents activitats durant l'any que ajudin a atraure turisme més enllà de l'estiu. Aquest és el balanç del que portem d'any. El Patronat ha fet aquest migdia una bona valoració de l'ocupació turística, tot i que reconeixen que les arribades de turistes han baixat. Anem a Girona. Núria Pereira, per què és bona la valoració?
Doncs perquè han vingut menys turistes, però s'hi han estat més dies. Hi ha hagut més de 7 milions de visitants, un 1% menys que l'any passat, però els dies que han estat a les comarques de Girona han pujat. Hi ha hagut més de 24 milions de pernoctacions, un 2% més. El president del Patronat de Turisme de Girona, Miquel Noguer, en feia una bona valoració.
Doncs jo valoro millor un 2,3% més de pernoctacions que no un 1% menys de visitants. Perquè què ens vol dir això? Que la gent que ve a casa nostra s'hi està més dies.
Noguer confia que la previsió d'operacions a l'aeroport farà pujar les dades d'arribada de turistes en el que queda d'any. Noguer espera superar el 1,5 milió de passatgers aquest 2023 i preveu arribar als 2 milions de passatgers l'any que ve, el que suposaria aleshores situar-se en xifres del 2019, d'abans de la pandèmia. Per tal d'aconseguir visitants al llarg de l'any i no només a l'estiu, el Patronat valora que es facin actes durant diferents moments de l'any. En aquest sentit, ha posat en valor la Ryder Cup, el torneig de golf, un projecte que s'està negociant.
Però, evidentment, si hi hagués la Ryder Cup ens ajudaria moltíssim i nosaltres sempre hem estat prou favorables, no?, en tots els sentits, de que, evidentment, que s'ha fet molt ben fet, però que nosaltres diguem que això ens portaria un turisme diferent que ara no tenim.
I pel que fa al canvi climàtic, doncs bé, la falta de neu ha afectat negativament els hotels del Pirineu, però els restauradors, els propietaris de càmpings i els departaments turístics han explicat que el bon temps del setembre i l'octubre els ha ajudat a allargar la temporada.
A les Terres de l'Ebre, els productors de cítrics afronten amb optimisme aquesta campanya. En el cas de les clementines, esperen augmentar-ne la producció i globalment, malgrat aquesta situació d'emergència climàtica, confien que es normalitzi després d'un 2022 dolent. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, de quin augment estem parlant?
Bon dia, Marta. De les clamanules, que és la varietat reina de les clementines, esperen collir un 30% més que l'any passat. Bones notícies venint d'una campanya dolenta per les altes temperatures que va haver en aquella primavera que van afectar els camps. En el cas de la cooperativa d'Alcanar, per exemple, en total preveuen arribar a les 30.000 tones, en paraules del seu director Federico Tarazona.
Hi ha un 30% més de que la campanya passada, que torna a ser una campanya normal. No és una campanya d'alta producció, una campanya normal, i en el cas de taronges, doncs és una campanya normaleta, tirant a baixa com la de l'any passat.
Així doncs, i tenint en compte totes les varietats que es produeixen, parlen aproximadament d'un increment de la producció del voltant d'un 20%.
I pel que fa, Jordi, els preus pujaran o baixaran?
Doncs encara és aviat, però ja hi comença a haver els primers indicis. Les cotitzacions inicials apunten que van a l'alça, una tendència que ja noten també els petits pagesos que tenen camps de cítrics. És el cas, per exemple, del Josep Domènech de Roquetes.
Enguany ja pronte ja hi ha hagut comerços que s'interessen per la fruita. Veuen que n'hi ha menys que l'any anterior. Tothom no es vol quedar sense i vol servir els seus clients. Si no, el 100%, doncs el 60%.
Un factor incentivat per la sequera que està reduint la producció en zones com Andalusia i també en països del nord d'Àfrica. I un últim apunt, Marta, perquè en general, hem de dir-ho així, poques finques de cítrics van quedar tocades després dels aiguats del Montsià de principis de setembre. Això doncs sembla que aquest cop, com a mínim, les torrentades no han afectat en excés la producció.
Gràcies, Jordi. El Consorci d'Aigües de Tarragona apujarà les tarifes de l'aigua un 2% l'any que ve, després d'un any de congelació de preus, la gestió de subministraments i la contenció dels preus energètics han permès mantenir uns preus ajustats als ajuntaments. Anem a l'Ampolla. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
S'està fent ara l'assemblea per aprovar el pressupost d'aquest ens. Quins detalls en tens?
Sí, el pressupost del Consorci que gestiona l'aigua de l'Ebre, que s'envia a municipis i a la indústria de tota la demarcació, supera els 47 milions d'euros, un 3,5% més que aquest any. El president de l'ENS, Joan Alginet, ha explicat que la contenció de preus energètics ha estat clau per poder limitar l'augment del preu de l'aigua que es cobrarà als ajuntaments, un 2,17%, i donar així un cop de mà als consistoris i a la indústria.
Que el CAT només ho faci en un 2%, per sota de la mitjana de l'IPC, jo crec que, com us deia, respon a una voluntat màxima, evidentment, de no carregar la responsabilitat a tercers, en aquest cas als consorciats dels municipis, però també a un esforç intern de prioritzar, d'estalviar i de mirar-nos les despeses, pues, evidentment, no diria en lupa, però gairebé.
Per l'any vinent es preveu un consum d'aigua lleugerament per sota del d'aquest any perquè s'espera que els aqüífers naturals es recuperin.
El Segrià és la comarca de Catalunya on més plantes fotovoltaiques s'han projectat aquest 2023. Destaca el cas d'Alcarràs, on ja s'ha tramitat la construcció de més de 600 hectàrees de plaques. A Lleida, Julià Albacar, quina és la situació al Carràs?
Bon dia, Marta. El municipi crea actualment damunt la taula 8 projectes per construir parcs solars, dels quals 16 estan autoritzats per la Ponència d'Energies Renovables. L'alcalde Gerard Companys ha explicat en declaracions a aquesta emissora que l'Ajuntament veu amb bons ulls els projectes perquè es concentren tots en una gran finca particular.
Estan ficats en un latifundi d'un mateix propietari i això nosaltres, quan se va autoritzar, estem molt conscients de que era aquest tipus el model que volíem i que no comencés a haver plantacions solars repartides per tot el terme municipal.
Companys ha remarcat que amb la instal·lació d'aquestes plantes solars el Carràs ja ha fet els deures i ha demanat que es busquin altres ubicacions per nou projectes renovables.
Crec que el Carràs també, i això cal dir-ho, ja hem complert l'expedient, o sigui, ara és moment de que es busquin altres territoris, no?, per poder instaurar parcs solars. Jo crec que el Carràs en aquest sentit ja han fet els deures.
Gràcies, Júlia. A punt d'arribar a 2:15 del migdia, doncs acabat ja de parlar, que està parlant ja en aquests moments, volia dir, Pedro Sánchez, ha parlat ja Yolanda Díaz després d'aquest acord de govern de PSOE i Sumar. Per tant, escoltem què està explicant sota aquest lema d'Espanya avança l'acord entre PSOE i Sumar a Pedro Sánchez, en directe des de Madrid.
Poco menos que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención, pero creo que es importante hacerlo, porque es relevante no solamente recordar lo que ha pasado durante estos últimos 4 años, sino también por qué vamos a hacer las cosas que vamos a hacer durante los próximos 4 años. Y creo que es relevante recordar de dónde venimos, porque hace 4 años, 5 años después de la moción de censura, España cambió su rumbo, cambió el rumbo y retomó una senda de progreso, de estabilidad política y de convivencia. Tras una década de una respuesta fallida a una crisis financiera, con una receta neoliberal que causó tanto sufrimiento y tanta desazón y desafección a la sociedad española, con crispación, con recortes en el estado del bienestar, con corrupción sistémica, con precariedad laboral, con devaluación salarial, con retroceso medioambiental, en definitiva, un largo etcétera, todo en negativo, nuestro país volvió a mirar al futuro con ambición y con esperanza. Es verdad, lo ha dicho antes Yolanda, nos ha tocado navegar, en fin, una de las coyunturas internacionales más complicadas y adversas que podamos recordar. Y yo siempre llevaré en mi corazón a todas las personas que fallecieron ante la pandemia de la COVID-19. Pero lo relevante es que ante esa adversidad y las que vinieron sucesivamente, hemos respondido con responsabilidad y con un enorme compromiso social, con audacia y con determinación, tomando medidas pioneras y valientes en consecuencia para proteger a la población y a las empresas. Queda ya, Yolanda, María Jesús, compañeros y compañeras, no en la memoria, sino en la retina de todos, cómo protegimos a través de las transferencias a los trabajadores autónomos, con los créditos ICO a las pequeñas y medianas empresas.
És una presentació d'un acord que el que està fent ara mateix Pedro Sánchez és repassar tota l'obra de govern i com han encarat la pandèmia i totes les conseqüències socioeconòmiques que se n'han derivat. Després, com deia, de segellar aquest acord entre PSOE i Sumar, que l'estan escenificant per reeditar la coalició de govern 4 anys més, però com ja hem dit, amb això no n'hi ha prou i ara Pedro Sánchez té un mes de marge per lligar, per intentar llimar les diferències i lligar els suports que necessita, en aquest cas, doncs, amb Esquerra i amb Junts. Són 2:02. Nosaltres continuem amb els continguts del Catalunya al dia.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Un de cada 6 alumnes a Catalunya no va fer cap activitat extraescolar. El curs passat van ser 140.000 alumnes d'entre 6 i 15 anys, segons alerta l'informe de la plataforma Educació 360. El principal motiu de les famílies per no fer-ne, en un 77% dels casos, com us podeu imaginar, és que no s'ho poden permetre, no ho poden pagar. I és que el cost mitjà d'aquestes activitats arriba als 560 euros a l'any per cada estudiant, Sara Canyeter.
Sí, de fet, hi ha una gran desigualtat de participació en funció del nivell socioeconòmic de les famílies, mentre que les famílies amb un nivell alt, pràcticament tothom, el 99%, fan activitats extraescolars. Entre les famílies d'un nivell baix, només 2/3 dels alumnes en poden fer. L'informe alerta que aquesta dificultat per accedir a aquestes activitats també agreuja les diferències d'aprenentatge. Ho explica Enric Aragonès, que és el director de l'Aliança Educació 360, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Veiem que de mitjana els infants que hi participen ho fan 190 hores l'any. Això, si ho sumem per tota l'escolarització obligatòria, que és, no, les edats amb què treballem en aquest estudi, són 1.900 hores. 1.900 hores menys d'aprenentatge que té un infant que no participa en aquestes activitats. És un curs escolar més.
Pel que fa al perfil d'activitats, les esportives són les més esteses, en fan pràcticament 6 de cada 10 alumnes, seguides de les d'idiomes, que fan 1/3 dels estudiants, i de les artístiques, que practiquen 1 de cada 4 alumnes.
Parlant d'activitats artístiques, una escola de Lleida ha aconseguit rebaixar del 25 al 7% l'absentisme al centre gràcies a un projecte pioner que inclou la música en totes les assignatures, no en una o dues, no, totes. D'aquesta manera han fet més atractives les classes en un centre que acull molts infants de famílies vulnerables. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I aquesta idea com sorgeix?
Doncs les seves impulsores van pensar que per fer que els nens i nenes anessin a l'escola havien de fer-los més atractives les classes i van pensar que la música els agradava especialment. De fet, molts segueixen els ritmes musicals des de molt petits. Sentim l'Helena Aznar, directora de l'escola.
Vam mirar què és el que els agradava per motivar-los, per fer-los venir, perquè vinguessin. I vam decidir crear la música, el que els interessava, i vam crear Pentagrama.
La iniciativa única al país ha motivat els nens, que veuen com la música es pot introduir a tot tipus d'assignatures, matemàtiques, història, llengua... Nona Aixalà és la mestra de música que va posar en marxa Pentagrama.
Des de la història, des de les matemàtiques, des de la llengua, fem una extensió a la música i al revés. De l'aula de música, allò que treballem, biografies d'autors, cançons, llenguatge musical, doncs es treballa a l'aula. Com ho fem? Doncs coordino amb els tutors o amb els professionals que entren, amb els especialistes que entren a secundària, i a partir de llavors doncs intentem fer un engranatge. Nosaltres sempre diem que Pentagrama va ser el motor del canvi.
I què en diuen els alumnes?
Doncs diuen que van més il·lusionats a l'escola perquè saben que en qualsevol classe es farà música o se'n parlarà. L'Evelyn i l'Aidaida fan primer d'ESO i diuen que la música també és una manera d'expressar-se.
Molt bé, perquè a nosaltres ens encanta la música i és una manera d'expressar-nos.
Que no només a classe de música fem música, sinó que també l'introdueixen a moltes classes com a història, català, castellà i a moltes més.
Vens amb més ganes al col·le, sabent que hi haurà música?
Sí, perquè la música és una forma d'expressar-te, no?
També hem entrat a una classe on s'explicava la prehistòria i on els alumnes han fet música amb pals de fusta, cocos i altres elements extrets de la natura.
És el nostre moment de fer de què? De prehistòrics, d'acord?
Pots explicar què estan fent?
Sí, el que fan és una percussió amb diferents materials de l'entorn, canyes, pals, pedres, cocos, closques de carbassa.
L'Escola Institut dels Magraners acull 250 alumnes d'infantil, primària i ESO.
Gràcies, Pere Joan. I el projecte Lots de Lectura envia més de 400 llibres a les escoles de l'Alta Ribagorça que no tenen servei de bibliobús. És un préstec de la Biblioteca del Pont de Suert que dura tot el curs lectiu perquè els alumnes doncs, puguin adquirir i reforçar hàbits de lectura. Anem a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira. Bon dia. Es tracta d'un projecte pioner que va començar, però, a l'Alt Urgell, oi?
Bon dia, doncs sí. La Biblioteca de la Seu va començar a prestar llibres a les escoles rurals, de zones aïllades, durant tot el curs perquè els alumnes tinguessin accés a la lectura. L'Eva Serra n'era la directora i ara que ho és, de la Biblioteca del Pont de Suert, ha volgut exportar aquesta iniciativa que va funcionar també, sobretot per donar accessibilitat.
L'accessibilitat és difícil perquè és que és l'única biblioteca en tota l'Alta Ribagorça. O sigui, si els nens no venen a anar a la biblioteca, doncs perquè no tenen l'hàbit lector o perquè desconeixen l'espai, pues portar el que és la biblioteca a les escoles.
Així doncs, durant tot l'any es presten un lot d'obres especialitzades en les temàtiques més demandades.
Còmic, llibres il·lustrats, diferents tipus de lectura, més que res perquè facin una lectura variada i puguin escollir quin tipus de gènere els hi pugui agradar.
Aquest projecte es destina a aquelles escoles on no arriba, com dèiem, el bibliobús i, per tant, Pau, no tenen accés a més exemplars que els que hi ha a l'escola.
Exacte, en aquest cas se n'han beneficiat els centres d'Arent, de Montanui i també l'escola Ribagorçana, on la seva directora, Núria Caraltó, el valora molt positivament, sobretot com a suport a diversos projectes que fan.
Nosaltres fem una tarda a la setmana d'apadrinaments lectors i llavors el fet de tenir tot aquest material de llibres que ens han cedit des de la biblioteca a l'escola ens ajuda molt a organitzar aquestes tardes, per exemple, d'apadrinaments.
I els alumnes, esclar, també ho aprecien.
Per ells tenir un llibre, tenir un conte, tenir la possibilitat de llegir, sent que n'hi ha molts que a casa no tenen aquesta possibilitat. Tenir contes a l'escola per ells és fantàstic. Quants més, millor.
De fet, funciona també aquest model que ja es plantegen portar-lo a altres comarques, un model que diuen incrementa els hàbits de lectura i reforça l'aprenentatge de l'alumnat.
Catalunya al dia.
Són 2:45. Tenim una notícia d'última hora. Una persona que hauria quedat ferida per arma de foc. Això ha passat ara al migdia a Terrassa, en concret a l'avinguda Santa Eulàlia. La víctima, que ha rebut un tret a la cama, s'ha refugiat a l'interior d'un bar on els agents dels Mossos d'Esquadra li han practicat un torniquet fins a l'arribada dels serveis mèdics que l'han pogut traslladar ja ràpidament a un centre hospitalari. Semblaria que el presumpte de tots els trets ha fugit del lloc i que s'hauria refugiat a casa seva, que ara està encerclada per la policia. Per tant, operatiu a Terrassa amb aquesta persona ferida, segons aquesta informació d'última hora que ens arriba des dels Mossos d'Esquadra. Parlant de qüestions de seguretat, 7 de cada 10 veïns de Portbou ja han firmat per reclamar millores, tant en seguretat com també en atenció mèdica al municipi. L'Ajuntament va impulsar aquesta recollida de firmes per alertar sobre la situació. De fet, l'alcalde veu avanços en la reunió amb representants del govern, però reclama mesures més concretes. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
S'han recollit, Maria, unes 700 signatures. Com valora la resposta de la població a la crida que ha fet el consistori?
Sí, doncs, segons l'alcalde de Portbou, han aconseguit més signatures del que s'esperaven i aquesta setmana les enviaran als departaments d'Interior i Salut. Per Gael Rodríguez, això corrobora el malestar dels ciutadans i apunta que en matèria de seguretat ja s'han vist més avenços des que es van reunir amb representants de la delegació del govern de la Generalitat a Girona.
Vam veure molt bones paraules, bones intencions. Hem tret diferents compromisos, no?, que facin millorar la situació de seguretat a Portbou, que ens garanteixin Portbou segur. Sembla que la cosa va bé. De moment veiem més els Mossos pel poble, sí que és cert, i ben aviat s'obrirà de nou l'oficina de denúncies.
De tota manera, apunta que no baixaran la guàrdia fins que tinguin dades concretes sobre un augment del nombre d'efectius policials. On la situació està més encallada és en la reclamació de més recursos en l'atenció primària.
Pel que fa al tema dels metges, sí que ens van comentar que possiblement ben aviat hi hauria un pla pilot, que si proporcionàvem pisos a metges era fàcil, doncs, per proporcionar l'arrelament de metges i poder garantir aquí la presència d'un metge, però bueno, el tema de sempre, que hi ha pocs metges, no? Amb aquí no hem aconseguit gaires millores.
Pel que fa a la reunió amb l'alcalde de Portbou, des de la delegació del govern a Girona, apunten que Salut treballa per donar una resposta equitativa a les necessitats locals. I pel que fa a la seguretat, destacant que els Mossos consideren Portbou una localitat segura, però impulsaran, diuen, un pla de xoc per incrementar la presència policial uniformada a la zona per mirar de corregir la sensació d'inseguretat de la ciutadania.
Investiguen un veí d'Almacelles, al Segrià, detingut per robar peces de roba íntima femenina a casa d'uns veïns. Els Mossos no descarten que el suposat fetichista de 44 anys hagi entrat també a altres habitatges amb el mateix objectiu. Déu-n'hi-do, tot plegat, Estela, arrenca amb la denúncia de la família afectada.
Sí, que sospitava que algú entrava a casa seva i s'enduia roba interior de la dona. De fet, al final ho haurien comprovat amb un sistema de videovigilància que van instal·lar a l'habitatge. Van veure com el veí hi accedia i robava només peces íntimes femenines sense tocar cap altre objecte de valor. Divendres passat, els Mossos van escorcollar l'habitatge del suposat fetichista i el van detenir. Després de declarar al jutjat, va quedar en llibertat amb càrrecs. De moment, se l'acusa d'un robatori en força, però la policia indaga si hauria entrat més vegades a la mateixa casa i a altres habitatges de la localitat amb la mateixa intenció. També revisen els seus dispositius electrònics per si se li pot atribuir també algun delicte de caràcter sexual.
A Banyeres del Penedès, una escultura que hi ha al carrer que representa un nen nu ha aparegut vandalitzada. De fet, algú ha serrat el penis d'aquesta reproducció en bronze d'una obra de l'escultor Josep Canyes. Montse Gené-Ribas, se sap què pot haver passat?
No se sap. Ahir algú se'n va adonar que la figura de bronze tenia trencada la part genital i va avisar l'Ajuntament. Està al carrer, prop de les escoles, protegida per una tanca baixa. La figura és una de les 6 que l'Ajuntament ha posat al carrer aquests últims anys per fer accessible l'obra de Josep Canyes, fill del municipi. He parlat amb l'alcalde, Amadeu Benach, que ara ja està fent gestions per veure com ho poden arreglar.
La veritat que siguin una figura de bronze no es trenca així, o sigui, s'ha tingut que gairebé pràcticament serrar això. S'ha trencat directament, gairebé seccionat amb una serra, no? Ja veurem si això es pot recuperar.
Preocupa també el cost econòmic que això pot significar per l'Ajuntament. I un últim apunt. Aquest nen de l'escultura és un nen real del poble que l'autor va agafar com a model i que ara ja és una persona gran.
2 minuts i arribarem a 3:15. La multinacional sud-coreana Lotte preveu començar a construir la seva primera fàbrica de components de bateries a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, a principis de l'any que ve. Això forma part d'un projecte que preveu construir 2 fàbriques més. S'invertiran 1.200 milions d'euros en total. Això significarà la creació de 600 llocs de treball. Coincidint amb la presentació del projecte, l'empresa ha començat a explicar quin tipus de treballador busquen i com serà la relació que tindran amb el territori. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que el director general de l'OT Energia Material Espanya té clar quines qualitats busquen els seus treballadors.
Doncs la veritat és que sí, l'Intail ha dit que busquen professionals de molts àmbits, des de tècnics electrònics fins a enginyers de medi ambient, químics i també personal administratiu. Tot i això, el que més necessitaran, segons ha dit, seran operaris de màquines per treballar en el producte de l'Elecfoil, que són unes làmines de coure per a les bateries dels cotxes elèctrics. El director general també ha concretat que hi ha qualitats que valoraran per damunt de les titulacions que puguin tenir les persones que es presenten.
El perfil que busquem és el d'operador. Seran realment els protagonistes que fabricaran el producte. El que busquem abans que qualsevol titulació són ganes de treballar, ganes d'estar amb nosaltres i passió pel nostre projecte.
Bé, la primera fàbrica té previst donar feina a més de 200 persones, segons els càlculs de la direcció. Si s'arriben a construir els altres dos centres de producció a Mont-roig del Camp, n'hi acabaran treballant més de 600. L'alcalde de Mont-roig, Fran Moranxo, diu que aquesta macroinversió transformarà una població amb una economia molt vinculada al turisme.
Vivim pràcticament del sector del turisme i des de fa anys estaven treballant en atraure alguna inversió que ens ajudés precisament a diversificar a l'economia d'aquest municipi.
Calculen que quan construeixin la primera fàbrica generaran més de 200 llocs de feina directes i més de 1.000 d'indirectes.
Avui, 24 d'octubre, és el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic i entre les nombroses iniciatives per combatre el fenomen ens fixem en una que implica el sector de l'hostaleria. L'impulsa la plataforma estatal Hostaleria pel Clima, que ara arriba a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, què és el que proposen des d'aquesta plataforma?
Hola, bon dia. Doncs bàsicament es proposa aplicar mesures per ser més sostenibles i des de la Fundació Ecologia i Desenvolupament se'ls ofereix assessorament per fer-ho. L'objectiu és complir l'acord de la cimera sobre el canvi climàtic de París per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Anna Mestral és la responsable de la Fundació.
La ayuda que ofrecemos para reducir las emisiones es intentar bajar el acuerdo de París al día a día. Hay un acuerdo firmado, pero ¿yo qué puedo hacer?
A la demarcació de Tarragona, gairebé 500 dels 5.000 establiments de restauració ja estan treballant en aspectes com ara l'estalvi d'aigua, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la mobilitat sostenible o el consum responsable. Tot i que l'aposta per la sostenibilitat va més enllà, segons explica Àngel Pérez, propietari del restaurant El Pòsit i membre de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona.
Decidimos que nuestra gestión integral de nuestra empresa tenía que ir en camino a hacer las cosas lo más sostenible posible y reducir nuestra huella de carbono en todos los sentidos, porque esto es lo que nos iba a dar un valor añadido. Hay que ser muy bondadoso y hay que hacer las cosas muy bien, porque a todos nos gusta formar parte de algo bueno.
La iniciativa d'Hostaleria pel Clima ha estat desenvolupada per la Fundació Ecodes i ha estat impulsada per l'empresa Coca-Cola amb el suport institucional d'Hostaleria d'Espanya.
Polèmica veïnal a Meranges, a la Cerdanya. En aquest poble, on només hi viuen unes 80 persones, s'ha desfermat una picabaralla insòlita entre l'Ajuntament i un grup de veïns aficionats a l'escultura. Eloi Barrera, explica'ns quin és el conflicte.
Bon dia, Marta. Doncs mira, el que està passant és això. Un grup de persones que s'han aficionat a fer escultures de fusta amb motoserra. Van començar fa un parell d'anys per passar l'estona, no? Agafaven troncs del bosc i els esculpien amb molta gràcia, la veritat. De fet, n'hi ha que tenen forma d'animal, altres tenen forma de bolet, bueno, figures de diverses mides que les anaven col·locant per diversos punts del poble.
Racons que no molestaven, doncs anaven posant les escultures i la gent agraïts i al·lucinant amb les bestieses que fèiem, bestieses guapes, perquè al fin i al cabo quedava bé.
L'Elias Pons és un d'aquests artistes de la motoserra que han anat escampant les seves creacions pels carrers de Meranges.
Quan teníem una peça guapa, xula, ja pensàvem on la podem posar, a quin racó la podem posar del poble, on podem anar.
El problema és que les escultures han començat a envair espais públics. L'últim va ser un pont i una nòria de fusta que volien col·locar dins d'un rierol que passa pel poble.
I clar, imagino que aquí va ser quan va sorgir la polèmica. Què va passar?
Doncs que l'alcalde, l'Eduard Isern, els va dir que havien arribat massa lluny i que això s'havia d'aturar.
Que cada vegada la cosa va anar increscendo, diguéssim, i cada vegada era més... A tots llocs del poble et podries trobar figures de fusta i nosaltres creiem que això bàsicament s'havia d'ordenar.
Els propietaris de les escultures, dolguts amb l'Ajuntament, ara les han retirat totes.
I ara què passa? Entre les figures i s'acaba la història?
No, perquè ara l'Ajuntament vol que ho decideixi el poble. Organitzaran una consulta perquè el veïnat digui si vol les escultures al carrer o no.
A fer una consulta a nivell popular per veure quin era l'encaix dintre del municipi d'aquestes figures. I si la gent realment volia que aquestes figures estessin exposades en diferents parts del poble.
Els artistes confien que el poble els doni suport i que totes aquestes escultures tornin als carrers de Meranges.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Barcelona serà la ciutat convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic, el 2025. És la trobada cultural més important d'Iberoamèrica. Aplega 3.000 activitats en 9 dies i assisteixen 750 autors d'una cinquantena de països. Valeria Obereda.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la presència a Guadalajara com una oportunitat de potenciar els lligams culturals i econòmics a gran escala entre Europa i l'Amèrica Llatina.
Que Barcelona jugui a fons la seva doble capitalitat cultural, catalana i espanyola, i la seva condició de pont amb Iberoamèrica i amb Europa. I fer-ho sense complexes.
Collboni ha demanat al sector aprofitar aquesta oportunitat.
Suposa l'aposta més ambiciosa per a la difusió internacional dels nostres escriptors i escriptores i editorials que haguem fet mai des de Barcelona. Ara és el moment que la històrica potència editorial i literària de Barcelona esclati de nou.
Barcelona crearà la figura d'un comissari per definir els continguts de la seva presència a la fira i tindrà un pavelló propi.
Barcelona inaugura avui l'únic museu del món dedicat a l'art censurat. El Museu de l'Art Prohibit, ubicat a la Casa Garriga-Nogués, obrirà les portes al públic dijous amb 42 obres, una cinquena part de la col·lecció del periodista i empresari Tatxo Benet, impulsor del projecte Montse Mas.
Sí, les pintures, escultures, fotografies i instal·lacions exposades la majoria de l'últim segle han estat censurades, prohibides o retirades d'exhibició per motius polítics, socials o religiosos. Això és el que fa aquest museu tan únic, tan especial, com assegura Tatxo Benet en declaracions Catalunya Informació.
És únic en el món, no n'hi ha altre que hagi recollit obres que hagin estat censurades i, per tant, això el fa molt especial. Tenim obres de gran valor artístic, de Picasso, de Goya, de Warhol, de Weiwei, de Miquel Barceló, obres de grans artistes, però també tenim obres que tenen poquet valor artístic, però que la història que tenen darrere les fan mereixedores de que estiguin també en el museu.
Montse, posem alguns exemples?
Doncs mira, l'escultura d'Inés d'Ujac, del rei emèrit sodomitzat, que el MACBA va censurar el 2015, o la fotografia d'Andrés Serrano d'un Crist a la creu submergit en l'orina de l'artista, que ha estat repetidament atacada per grups catòlics, o l'obra Always Franco, que presenta el dictador espanyol dins una nevera i que li va valdre el seu creador Eugenio Merino una demanda per part de la Fundació Francisco Franco, o la instal·lació de Zoulika Bouabdellah de 30 sabates de taló damunt de 30 catifes per a la pregària, que ha estat amenaçada per entitats islàmiques. Tatxo Benet és conscient que es tracta de material sensible i per això el museu compta amb mesures de seguretat extra.
Tindrem una mica més que el del museu, però tampoc no estem en contacte amb els Mossos d'Esquadra, perquè som conscients que pot haver-hi. Però jo crec que no hi haurà, la gent s'escandalitzarà menys del que pensa.
El nou Museu de l'Art Prohibit obrirà tots els dies de la setmana, compta amb una guia digital interactiva i espera rebre entre 200.000 i 300.000 visitants l'any.
Des de fa poques setmanes funcionen a Barcelona dos nous restaurants comandats per xefs de renom, el Rava, dels cuiners Albert Ventura i Jordi Vilà, i el Mai, de Germán Espinosa i Diego Mondragón. Dos nous projectes que volem destacar perquè tenen com a base la cuina catalana creativa amb tocs de fusió i perquè s'han instal·lat en espais emblemàtics. Marc Garriga.
El Mae ocupa el local on durant més de 3 dècades hi va haver el racó de Can Freixa, el Freixa Tradició, el barri de Sant Gervasi. El barceloní Germán Espinosa s'ha associat amb el colombià Diego Mondragón i la xef Mariela Rodríguez de Costa Rica, on Mae significa col·lega. La tesi de la seva proposta gastronòmica és el sincretisme, és a dir, plats creatius de base mediterrània amb una picada d'ullet a la cuina caribenya. Com diu Espinosa, cuina local amb rebost global.
Nos conocimos todos en Barcelona, trabajamos juntos en Fonda España con Martín Berasategui, tenemos un recorrido grande y entonces cuando nos pusimos a pensar un poco en la idea, queríamos huir de la fusión pero queríamos jugar ese juego de las dos cocinas, buscando, encontramos esta palabra de sincretismo, ¿no? Al final es una unión de culturas.
Pel que fa al Brava, és un projecte dels xefs Albert Ventura i Jordi Vilà que neix com a restaurant oficial del Centre de Divulgació de la Copa Amèrica 2024. Han dissenyat una carta amb molt peix a la brasa i tocs globals com el sushi, el lobster roll o els ceviches.
Fem molta brasa,
però també fem navalles amb unes patates al suquet. Per exemple, hi ha un fricandó de tonyina. Les amanides, com l'amanida de fonoll amb estratxatela de burrata i oliva i alfàbrega, unes gimes amb un ceviche de peix... A mi el que m'agrada aquesta carta és molt divertida.
I el Brava també és en un lloc emblemàtic, com deies, és a l'edifici IMAX del Port Vell.
I aquest migdia comença el recinte modernista de Sant Pau de Barcelona la 32a edició de la passarel·la de moda 080 Barcelona Fashion. Creativitat i sostenibilitat són els dos eixos conceptuals d'aquesta temporada.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Setmana de Champions a Can Barça. L'equip rep demà el Shakhtar i Xavi acaba de fer la roda de premsa. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes buscaran reformar la seva posició de líders de grup. Són els 3 punts contra els ucraïnesos. Hauran de jugar, això sí, sense cap dels lesionats. Sabíem què ha dit Xavi, que també ha facilitat la convocatòria i instal·lacions al Barça, Ramon Salmurri.
El partit ha assenyalat el calendari de cara a segellar la classificació pels vuitens de final de la Lliga de Campions. Demà contra el Shakhtar a l'estadi olímpic Lluís Companys. Amb un Barça plegat de baixes, perquè Xavi no ha pogut recuperar cap dels futbolistes que estaven tocats. Manté aquestes 6 baixes: Koundé, Sergi Roberto, Lewandowski, Pedri, Rafinha i Frenkie de Jong, i a tot això s'hi ha d'afegir la de Gavi, que a més ha estat sancionat, i per tant només 12 futbolistes del primer equip. Xavi ha de tirar del planter, ha de tirar del filial en un partit que és a més enmig d'una setmana de clàssic. Per tot això, el tècnic ha subratllat la importància de donar la cara.
Bé, per nosaltres és un partit vital, un partit molt, molt important, molt transcendent per la possible classificació per vuitens de final. Crec que aquests 3 punts de demà són claus per l'objectiu nostre, que és passar de grup.
Tot i això, Xavi diu que no està preocupat per la situació dels futbolistes tocats, que segueix sent optimista i que confia en poder-ne recuperar algun de cara al partit contra el Real Madrid.
Per cert, que Marc Guiu ha estat inclòs a la llista de convocats pel Mundial Sub-17 d'Indonèsia, també hi ha 7 blaugranes més, però Lamine Yamal no hi figura. I el Madrid ha confirmat que el president del club, Florentino Pérez, assistirà al clàssic de Lliga de dissabte a Montjuïc. Serà la primera vegada que ho faci després de les plantades que ha fet el Barça en els últims clàssics. I encara un apunt sobre el Barça i el Madrid. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea donarà a conèixer la sentència sobre el cas de la Superliga el dia 21 de desembre. Encara en futbol, el jugador de l'Espanyol, Jofre Carreras, ha parlat pels mitjans del club. Diu que la classificació de segona, és conscient que la classificació de segona està molt apretada.
Bueno, sí que està clar que la segona divisió és molt igualada. Aquest any dona la casualitat que els primers 10-9 equips estan molt junts tots i bueno, la categoria és així i nosaltres hem de seguir endavant per intentar agafar distància.
Carreras demana passar pàgina de l'última derrota i mira endavant i admet que ja està bé de la seva lesió.
En bàsquet, la penya juga a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada de l'Eurocup.
Serà la pista del Venècia, un rival que ha perdut els 3 partits que ha disputat fins ara. Tot i això, l'entrenador de la penya, Carles Duran, té clar com han de jugar.
Quan jugues fora a casa, la teva defensa ha de ser molt sòlida. És una de les coses que hem de millorar moltíssim nosaltres en línies generals i jo crec que és un dels reptes que tindrem demà, no? Jo crec que hem de ser molt sòlids, com he dit abans, els primers segons, anar l'1 contra 1 i sobretot tancar molt bé el nostre rebot, que també és una de les nostres assignatures pendents, no?
La penya cinquena de grup amb 2 victòries i 1 derrota. El partit el podrà veure per Esport 3. En corfbol, victòria avui de la selecció catalana 19-10 sobre la d'Eslovàquia al Mundial de Taiwan. Era el segon partit de la segona fase de la competició.
En futbol sala, el Barça debuta també demà a la Champions.
Serà contra el modest Luxor St. Andrews de Malta. Els partits de la ronda principal es juguen a Loznica, Sèrbia, on dijous s'enfrontarà contra l'Anderlecht belga i dissabte contra l'anfitrió, el Loznica Grat. Sergio González, jugador de l'equip.
L'any passat no vam estar a l'alçada potser del que requeria aquesta competició, de que tens un dia dolent i pots estar fora, i ho vam comprovar, així que ara ho tenim claríssim, hem d'anar sempre per les victòries, a per fer els màxims gols possibles.
En hoquei, avui fa 20 anys del debut de Sergi Panadero al Barça d'hoquei patins, és el jugador de pista que més temporades ha estat al club, 21, n'ha parlat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Bé, dones compte doncs de que quan vas començar eres un nen amb molta il·lusió i que has anat cremant etapes i complint objectius que t'havies marcat, si bé és cert doncs, mai m'havia pensat doncs, que la meva trajectòria al Barça seria tan llarga.
Panadero, no es posa data de retirada?
Ja segurament hauria penjat els patins, però la il·lusió aquesta doncs, per continuar gaudint del que més m'agrada encara és intacta i és el que em fa seguir endavant i em fa doncs, llevar-me cada dia amb ganes de disfrutar de la meva passió, que és l'hoquei.
I acabarem dient-vos que s'ha fet el sorteig dels vuitens de final de la Europe Cup de tenis taula. En categoria femenina, el Vic s'ha quedat aparellat amb el Constanza romanès. Són eliminatòries a doble partit que jugaran el mes que ve.
No t'ho pots perdre.
Astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll.
Una producció musical del West End de Londres s'instal·la a partir de del Teatre Coliseum de Barcelona, de Rocky Horror Show, de Richard O'Brien. Una icona del gènere musical que representa en versió original anglesa motiu del 50è aniversari de l'estrena. De fet, és una gira de celebració que, a més de Londres i Barcelona, també passarà per llocs com París, Milà, Roma o Dublín. Un musical que combina la ciència-ficció, el terror, la frivolitat i fins i tot l'humor. És en anglès, subtitulat en castellà i s'estarà al Coliseum de la Gran Via de Barcelona fins al 5 de novembre.